Senyores i senyors, comença Passeu sense trucar amb la parella més gran de la radiodifusió andorrana, Candela Colls i Ricky Romero.
Què tal? Molt bona tarda.
I todo a media luz es un brujo el amor. A media luz los besos, a media luz los dos.
Bona tarda, Ricky.
Hola, hola, Candela, bona tarda. No m'estranya que posis aquest fantàstic tango del...
Ho estem ballant ara mateix, el Ricky i jo, eh?
Ah, sí, és del d'allò, no?
Com... I tant, del d'allò.
Del d'allò,
sí. I tant, del d'allò. Cantava tango sempre.
Que bo era el d'allò, cantant tangos. Sí, sí, Carlos Gardel.
Home, i tant.
Carlos Gardel. Sí, 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 sí. Bueno, doncs sí, 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 sí.
Són fantàstics els tangos, a mi m'encanten.
A mi també.
I saber-los ballar de ser la pera, eh?
Sí, ballar un tango és maco, maco.
Ah, sí? Ho heu fet mai?
No, home, però sí que els he vist ballar. I la veritat és que és un... És un ball molt sensual, és un ball molt sensual, molt maco. Doncs res, sí, encara no tenim arreglat el tema del fluorescent.
Ahir vam mirar d'arreglar-ho,
sí,
però no ens en vam
però
sortir.
És complicat.
I tenim por d'arrampar-nos,
és complicat.
Escolta, és clar, 220, no?
És que, clar, clar,
ho ha de fer un professional.
I aleshores la nostra companya, que no té mai un no per ningú...
Que té de tot.
Té de tot. I m'ha portat aquí una... un llumet, que és una cucada, però que com a mínim doncs, m'hi bec una mica més, no? A l'espera doncs, de que vinguin els lampistes i, o els electricistes i puguin arreglar els fluorescents que no van, que no van, que no van, que no van, els fluorescents, on balla per tenir el macacan, la mare que va parir. Ai, bueno, ai, senyor, senyor, senyor. Però bé, estem contents i feliços, satisfets i encantats de la vida. Per què? Doncs perquè estem aquí a Ràdio Valira.
Clar.
Ja està.
A la cadena Pirenaica ja hem fet el rodolí i avui ja dormiràs tranquil, eh?
Avui ja dormiré tranquil, efectivament. I com sempre comencem parlant d'audiències de televisió ahir i parlem de l'Hormiguero.
Aquesta és la cançó... Que ballen, eh?
Que ballen. Vale. Doncs ahir l'Hormiguero va fotre un 18,2% i anota, atenció, la millor dada de l'any.
Ai, senyor.
I va ser per la reacció de Pablo Motos per un cantó i Vicente Vallés per un altre, que era el seu convidat, al voltant de la carta de Pedro Sánchez dient que estava repensant-se. Això ho sabrem dilluns, si se'n va o es queda, però que estava l'home afectadíssim doncs, pel tema de la seva dona.
Sí, que l'acusen de tràfic d'influències.
Ah, això mateix. Eh? I aleshores s'estava doncs, repensant, necessita aquests dies, fins dilluns, per repensar-se el que jo ja sé, que continuarà.
Tu què saps?
Que t'hi jugues, Maripili.
Però tu què ets, el pendolito, pendolito?
Que t'hi jugues, Maripili.
No,
sí.
No sé, noi.
Sí, sí.
Jo... Total, que Pedro Sánchez...
Escolta, jo, a veure, Candela, jo estic aquí també per donar les opinions meves que cregui convenients. Aleshores, estic absolutament convençut que Pedro Sánchez continuarà i que tot això forma part d'una estratègia, d'un xou...
Admires massa la 13. Admires massa la 13.
No, doncs mira, no. Precisament ahir m'estava mirant... Ahir precisament m'estava mirant la Sexta.
La Sexta.
I jo, bueno, jo és que penso que... Ha fet un Xavi. Ha fet un Xavi Hernández. És a dir, va dir que marxava, fotia el camp i que s'ho havia repensat.
I ara es queda.
I ara es queda.
No hi trenquis la làmpada a la imant, eh?
Doncs aquest em sembla que ha fet un Xavi i al final per dir, bueno, pues nada, me quedo porque claro, me sabe mal, porque todo me lo han pedido, tal i tal.
Total, que Pablo Motos i Vicente Vallés són íntims amb Pedro Sánchez. Vaja, mengen amb la mateixa cullera com aquell que diu. Mm-hmm. I suposo que ho van posar a caldo. Per no dir-ho
no
d'una altra
veure,
manera.
No ho vaig veure, no ho vaig veure. La veritat és que el programa va fer 2.400.000 telespectadors, que es diu aviat, i, a més, sempre estem parlant de lo de sempre. El minut d'or passa palabra, el minut d'or passa palabra, i un dia, i otro dia, i otro dia. Ahir no! Oh. Ahir no. Oh. El minut d'or va ser per Antena 3 i El Hormiguero.
Una vegada.
A les 22 hores 38 minuts, 2.784.280 espectadors. Un 21,3% de share, que no està gens ni mica de malament. Eh?
La veritat és que no, i tampoc deu estar gens malament la menció del Richard Gere, ja que ja us vam dir ahir.
Tenim més dades.
Que val 11 milions, se l'ha comprat a La Moraleja.
Sí.
Sembla que aquest estiu ja hi aniran a viure.
Sí, senyora.
I tindrà veïns coneguts. No us ho creureu, són futbolistes.
Bueno, un és el Luka Modric.
No. Que no és futbolista.
És futbolista.
I l'altre?
I l'altre és el Sergio Ramos.
També és futbolista.
Que també és futbolista i que també en tenen les seves respectives cases, mansions, digue-li com vulguis, a La Moraleja. Aquesta sí. Mansió és...
Quants metres quadrats té?
10.000 metres quadrats.
De terreny.
És perquè el Jere faci les barbacoes. Les barbacoes, com deia el Jordi Dan, no? I bé, la casa està, bueno, té tres plantes distribuïdes perquè són 1.000 metres quadrats. Té una piscina climatitzada. Uh-huh. I, a més, també té una bodega privada.
Ja. Eh? A mi m'agradaria saber, aquests gelatarros, perdoneu perquè no es diu així, eh?
No.
I hem de parlar el català correcte.
En diuen cassoblon, en castellà.
No, però vull dir, aquests xalets que tenim per aquí...
Sí.
Escaldes...
Home.
Sant Julià... Bé, a qualsevol punt de la parròquia...
N'hi ha, eh?
Quan... valen.
No, i n'hi han de guapos, eh?
No, per això, per això que ens esperem dir 11 milions d'euros.
No, sí.
Però...
Sí, m'agradaria...
Quin deu ser el xalet més car del Principat d'Andorra? Si algú ho sap, que ens ho digui.
Que ens ho digui.
Gràcies.
Bueno, de res. Bueno, a més, si està avorrit l'home, doncs pot, a banda de xerrar amb el Luka Modric o amb el Sergio Ramos, si és que hi són i no estan concentrats, també ho pot fer amb l'Anna García Obregón.
Ah, també viu allà.
Sí, i mira, també li pot fer l'Obregón, li pot deixar el... És un nen o una nena?
La nena. Bueno, Anita, no, es diu Anita. Bueno, Alexandra, no?
Bueno, doncs Alexandra. Perquè
és més mona.
Perquè el Ger
oh, ja camina.
Li faci de canguro.
O gairebé camina. Sí, bueno. Segur.
Què?
Segur que li farà de cangur.
Per què no? I pot fer de canguro, a mi s'està avorrit.
Té altres feines.
Bueno, també tenim una notícia relacionada amb aquest senyor que esteu escoltant, que es diu Kanye West.
Sí, perquè té la intenció de crear el seu propi estudi de cinema per adults.
Bon tema aquest, eh?
TMZ és aquest mitjà nord-americà que ho explica.
Mm.
I aquesta nova aventura, ell seria productor de cinema per adults.
Sí,
eh?
Sí.
Es veu que ja fa temps que s'ho està rumiant, el Kanye West, i està disposat a arriscar-se, perquè ja ho diuen, que qui no arrisca no pisca.
Sí, això
és també és veritat.
És veritat.
A veure si es guanya molt bé la vida. Yesi Porn seria l'estudi de cinema per adults d'ell, Però no és només aquesta la idea que té, sinó que en té d'altres, d'ampliar el negoci i no limitar-se no només a la producció. També estaria interessat en la venda de joguines sexuals, complements, obrir una pàgina web, etc.
Bueno, el típic, no? Amb aquest aspecte i muntar doncs, un tinglado doncs, relacionat que la veritat és que sempre doncs, porta pingües beneficis amb el tema del cinema per adults i tot el que l'envolta. Bueno, mira.
A veure com li anirà.
Això mateix.
Passeu sense trucar. Amb Candela Colls i Ricky Romero.
Laura de Llarès, benvinguda. Què tal? Com estàs?
Què tal? Molt bé, gràcies.
Doncs res, avui la proposta que ens fa la Laura diu, anem a parlar d'una cosa una mica diferent. La síndrome de l'impostor.
Sí.
S'anomena així?
Sí, s'anomena així i és un fenomen psicològic que el van estudiar les psicòlogues Pauline Clant i Suzanne Imes l'any 1978, ja fa uns quants anys. Consisteix en la sensació persistent de no tenir prou capacitats, és a dir, que és una percepció cap a un mateix. No sé si recordes quan parlàvem una mica de les distorsions cognitives de l'Aaron Beck, que eren aquelles idees que nosaltres teníem que eren falses, que eren errònies,
sí,
però sota les quals anàvem interpretant, no?, tot allò que ens passava. Doncs aquí seria una miqueta el mateix sistema. Són persones que atribueixen els seus èxits de forma recurrent cap als factors externs, com per exemple doncs pot ser la sort, no?
Sí.
Tenen una sensació, a més, d'estar enganyant a tots els pròxims,
Bon dia.
És a dir, que a més, se senten culpables.
Ostres.
Llavors, com a característiques, perquè puguem anar identificant tot això, tindríem, doncs, en primer lloc, els dubtes i les inseguretats sobre les pròpies habilitats, sobre les pròpies competències, no? Inclús aquelles persones que s'esforcen moltíssim, no?, i que aconsegueixin tenir èxit, per exemple, en un edicte, no?, per aprovar-lo, doncs estudien molt i, evidentment, l'acaben aprovant, doncs qüestionen que allò hagi sigut o bé per l'esforç o bé per les capacitats que ells mateixos tenen, no? Sempre ho atribuiran a un cop de sort o a que els altres van arribar tard i no van tenir tant temps per contestar. És a dir, que no reconeixen aquestes capacitats i aquests esforços que han fet. Això és una atribució, com us deia, d'èxit a factors externs, no? Per exemple, quan tu felicites una persona i aquesta persona et diu «Bueno, m'ha felicitat perquè li caic molt bé», no? O «perquè és amic de ma mare». Yeah. Per exemple, no? Sí. Però mai és perquè realment m'ho mereixo. Quan aconsegueixen un lloc de feina nou, doncs he tingut sort, no? És una mica el que anàvem comentant. Després hi ha aquest factor de culpabilitat i de por a ser descoberts, Estan convençuts de que estan enganyant constantment a la gent. Quan tu els dius «ostres, és que això ho has fet tan bé», ells pensen «no, és que aquest va equivocat, això no ho puc haver fet tan bé, no? Això ha sortit bé perquè, bueno, perquè potser havia de sortir bé, però no ha sigut per culpa meva, no?». I aleshores se senten com culpables i viuen amb por de que els descobreixin, no? Ostres, perquè malgrat ells no estan enganyant de forma voluntària, és a dir, que no és algú que vagi dient que té moltes capacitats i després no en tingui, sinó que és al contrari, són els altres qui li diuen i ell qui no s'ho creu, però a més té la sensació d'estar estafant, en certa manera, a l'entorn, no?
I no s'és conscient de que t'estàs com un autolisi, no? No física, però sí mental, és clar.
Sí, totalment. És una distorsió entorn a les pròpies capacitats i ells no són conscients que les tenen, malgrat les proves objectives els juguin en contra. Però sempre troben una explicació, sempre tenen una argumentació perquè allò no sigui causa de que ho han fet bé, no? A què es deu això? Doncs sovint a patrons perfeccionistes. Ja n'hem parlat diverses vegades del perfeccionisme, no? Això què afavoreix? Afavoreix aquesta distorsió, no? Que no són gent que no es permeten l'error, que no es permeten el fracàs, Ja sabeu que hi ha dues maneres d'interpretar el fracàs. El puc, doncs, interpretar com un fracàs, no? Com, ostres, quin error més greu, o puc intentar aprendre d'aquest fracàs, no? Que seria una visió més constructiva i que em permetria fins i tot créixer, no? Com a persona.
Sí, esclar, sí.
Doncs aquestes persones no l'interpreten així el fracàs, sinó que l'interpreten com no ho faig prou bé, no sóc prou bo. Això que genera molta pressió a l'hora de realitzar les tasques, perquè les tasques han d'estar realitzades de forma perfecta, i a vegades, i això és molt interessant, poden procrastinar. És a dir, poden anar deixant de fer les coses, malgrat tinguin moltes coses pendents, no les fan, perquè no troben el moment per fer-les de forma perfecta.
Clar.
I això hi ha molta gent que no ho entén, diuen, no, aquest és un vago, no? És un vago, no fa les coses perquè és un vago. I moltes vegades és perquè ho volen fer tan bé que no acaben de trobar el moment per poder-les fer d'aquella manera perfecta que ells necessiten per acomplir això, no? I llavors van deixant les coses i al final és un caos, al final es converteix en un problema, no? Ja us he dit diverses vegades que aquests patrons de perfeccionisme els trobem en pràcticament el 100% dels trastorns d'ansietat. que estan a la base. Perfeccionisme ens genera molta pressió i aquesta pressió es va acumulant i ens causa ansietat. Per tant, si detecteu que sou una mica perfeccionistes, una mica va bé.
També sí, esclar.
Una miqueta va bé perquè ens permet doncs, entregar les feines polidetes, ben fetes, però si detectem que això ja ens comença a condicionar a la nostra manera, perquè hi ha gent que ho porta a l'extrem, fins i tot a l'hora de rentar les cases, no? Si ens comença a condicionar a l'hora de viure la nostra vida personal o d'entregar coses que ens fan anar tard en les entregues de coses, doncs aquí ja podem començar a plantejar-nos si hi ha alguna cosa que ens hem passat una mica de la ratlla, no?, amb aquests patrons perfeccionistes.
Clar.
Són gent que amb aquests patrons de perfecció solen evitar també els reptes i les responsabilitats. És a dir, que podríem pensar, ostres, aquest és un passota, no?, perquè no vol cap tipus de compromís o no vol cap tipus de responsabilitat, i en realitat, si rasquem una miqueta, el que trobem a sota és que no se senten capaços. Un altre cop tornem en aquest tema de les capacitats, no? No se senten capaços d'afrontar aquests reptes de forma perfecta, no? A vegades pensen que faran el ridícul i, per tant, tendeixen a negar-se la responsabilitat. I aquí es dona, en molts casos, el fet de que una persona que, clar, és altament capaç i el seu cap ho ha detectat, doncs el vulgui ascendir a la feina i aquesta persona es negui.
Clar.
Això ens ho podem trobar. Com veieu, és un autoboicot, un autosaboteig total.
Clar, i el tema és adonar-se'n per demanar ajut, no? Per canviar la teva manera de ser amb aquest pla, no? Clar.
Clar. Això és com tot, no? És a dir, si es manté dintre d'uns límits, diguéssim, que ens permeten adaptar-nos a la vida diària sense que hi hagi massa problemes, doncs no resulta problemàtic, no? És, per exemple, com les persones evitatives, no? Si aquesta evitació permet continuar sent una persona que s'adapta al seu entorn i que va funcionant en el seu dia a dia, doncs no tindríem major problema. Ara bé, quan tenim problema? Quan això es converteix en que no puc agafar responsabilitats, no puc agafar compromisos, no duc les tasques a temps, no? O fins i tot té efectes sobre la meva autoestima, no? Doncs aquí sí que ja comencem a tenir un problema que hauríem de buscar solucions.
Déu-n'hi-do.
Però en general, amb aquests problemes psicològics, molta gent diu no és bo dur a terme evitació. Jo discrepo, és a dir, una evitació continguda i que a mi em permet adaptar-me, doncs potser en aquell moment és el que necessito, no? Però si aquella evitació comença a créixer i acabo per no sortir de casa, aquí hi ha un problema.
Sí, noi.
Com a causes, sí. Molt ràpidament, que ja sé que passa molt ràpid el temps en aquesta secció.
La veritat és que sí, però vaja.
Com a causes podem trobar que sigui un discurs que sempre s'ha sentit a casa, és a dir, dintre de l'entorn familiar, no, has tingut un cop de sort. Hi ha pares que són així. No t'ho creguis massa que has tingut un cop de sort. Ens costa, no?, felicitar i reconèixer a vegades els mèrits dels altres, perquè anem educats una miqueta sobre la falta... És com de mala educació, no? Dir, ostres, això ho he fet bé?
Sí,
bueno, hauria de ser el contrari, eh? Doncs això pot venir d'aquí i després, sobretot, ve del nostre nucli de creences. Ja sabeu que les creences són les que ens fan tenir certs pensaments, certes emocions i reaccionar de certes maneres diferents a la vida, no? I aleshores, si jo, en el fons, estic convençut de que no em mereixo que em vagin bé les coses, de que no sóc capaç de fer les coses bé, doncs difícilment, per molt que els altres em vagin insistint en que ho estic fent bé, difícilment podria canviar això sempre i quan no en tingui consciència de que tinc aquestes creences.
Quina manera de desaprofitar la vida,
Sí, clar, pot passar. Després, això, amb teràpia se solen tractar aquestes creences que sovint tenen exigències, com dèiem, de perfeccionisme, no? Les distorsions sobre la nostra imatge de la meritocràcia, de les capacitats que tenim, no? Tot això se sol tractar, se solen confrontar aquestes persones, no?, amb proves objectives. Quines proves objectives tenim de que això sigui així, no? si tothom t'està dient el contrari, com és que tu continues pensant això? I se sol fer aquest tipus de debat amb aquests pacients per fer-los doncs, agafar una miqueta de consciència i poder canviar aquestes bases, no? Per continuar funcionant bé.
Bé, doncs, escolta, també no hem de ser uns vanitosos, però el que diem ens hem d'estimar a nosaltres, no? Sense extrems i sense desmereixens.
És la condició estimar-se a un mateix, acceptar-se sobretot, ja no estimar-se, perquè tampoc podem forçar ningú, no?, a que s'estimi, però clar. Acceptar-se,
això és molt complicat,
Acceptar-se és bàsic.
Sí.
Per poder acceptar els altres, he d'acceptar-me primer a mi mateix i entendre'm a mi mateix, no?
Jo crec, Laura, que nocions així de psicologia hauria de ser tema obligatori a les escoles.
Jo també ho penso, això. Queda malament que ho digui, no? Perquè és la meva disciplina, però...
No.
Però realment, no, realment sí que tot el tema d'intel·ligència emocional...
És que t'estàs formant quan estàs a escola.
Clar, tot el tema d'emoció. Hi ha molt desconeixement sobre les emocions i mira que se'n parla, perquè estan com molt de moda. Però a l'hora de la veritat, t'adones de que molta gent no, per exemple, de l'ansietat, se'n parla moltíssim, no?, de l'ansietat, i hi ha un gran desconeixement sobre l'ansietat, no? I molta gent et diu, no, jo el que vull és eliminar l'ansietat. I quan els dius, ostres, és que això és senzillament impossible, perquè és una resposta natural, no?, del teu organisme, clar, es queden parats, perquè ja, en el fons, són coses que se'n parlen molt a nivell general, però que molt poca gent sap el que és, no? I sí que seria necessari que hi haguessin... I sé que hi ha hagut esforços, des de que jo vaig deixar l'escola, em sembla que les classes són bastant diferents del que havíem viscut nosaltres, no?
Sí.
Jo i tu, i fins i tot, i encara tirem més enrere, no?, els nostres pares, doncs... Però sí que s'hauria de continuar fent esforços en aquest sentit.
Sí, perquè... avui en dia, tal com està muntada la societat, això que parlem d'ansietat i d'altres camins de la psicologia, estan a l'ordre del dia, no? Però de vegades sí que són com a tabús, no? O tens aquesta vergonya a dir doncs, que tens ansietat perquè encara estàs com a mal vist, tot i que és una emoció que te l'has de treballar, evidentment, no? Però encara existeix, avui en dia... O el fet, que sembla estrany, que encara estiguem així, de dir, no, és que vaig a teràpia, vaig al psicòleg, la psicòloga un cop al mes, un cop cada 15 dies, de vegades dius, no ho diré, perquè a banda que no n'han de fer res, vull dir, vés a saber què pensaran de mi, oi?
Sí, jo penso que a poc a poc s'ha anat modificant. Als països nòrdics ja hi ha un costum. D'anar a veure al psicòleg o al terapeuta, cadascú, no?, et va triant. Però sí que hi ha un costum d'anar a veure algú per comentar, no?, per comentar si vaig bé per aquí, si he de fer això, no?, fins i tot per prendre decisions, no? I aquí, doncs, penso que a poc anirà arribant. Jo penso que Andorra ja ha fet un gran pas amb el tema de la psicologia i amb el tema de les prestacions de la CAS. Ja han fet un gran pas per començar doncs, a normalitzar i a cuidar la salut mental, i hem de continuar per aquest camí.
Doncs a veure si és així. Avui hem parlat amb la Laura de Llarès de la síndrome del...
L'impostor.
De l'impostor. És que, dit així, dius, ostres, tu, per a veure per on me sortirà avui aquesta.
Sí, però bueno, s'ha entès, no?
S'ha entès perfectament, i suposo que hi haurà hagut gent que hagi dit, un dia, m'hi sento una mica identificat o identificada, amb el que ha explicat la Laura, que és així. Doncs res, escolta, ens trobem una altra vegada d'aquí a pocs dies. Laura, que tinguis molt bona setmana.
Igualment.
I fes bondat, Fes bondat.
Moltes gràcies. Adéu.
Adéu-siau.
Passeu sense trucar. Amb Candela Colls i Ricky Romero.
I tant, la psicologia importantíssima. N'aprenem cada setmana una miqueta més amb la Laura Dallarès.
Doncs sí, doncs sí, molt bé, molt bé.
Doncs apa.
Bueno, doncs mirin, com sempre, volem acabar amb bona música. I sempre doncs, fent referència al dia que és avui, que és 25 d'abril. Però ens n'anem a l'any 56. Jo tenia un anyet.
Un anyet.
I ja l'Elvis Presley, doncs, ja era tot una gran figura del rock and roll, no? I atenció, perquè el 25 d'abril del 1956, l'amic Elvis Presley va aconseguir el seu primer número 1 a la llista Billboard de discos petitets, de singles.
Sí, els de 45.
Això mateix. I ho va fer amb la cançó que escoltareu tot seguit, que és el Heartbreak Hotel.
Vuit setmanes, eh?
Vuit setmanes, va estar en número 1.
Això que són dos mesos.
No està mal, no està mal.
Anem doncs a remenar una miqueta els malucs.
Doncs apa, som-hi, som-hi.
Fins demà. Demà és divendres?
Demà és divendres.
Oh, com passen els dies.
És impressionant. Adéu-siau.
Well, since my baby left me, well, I found a new place to dwell. Well, it's down at the end of Lonely Street, that Heartbreak Hotel where I'll be just so lonely, baby. Well, I'm so lonely. I'll be just so lonely, I could die. Although it's always crowded, you still can find some room for broken-hearted lovers to cry there in the gloom. I'll be just so lonely, baby. I'll be just so lonely. I'll be so lonely, they could die. Tears keep flowing, the desk clerk's dressed in black. Well, they've been so long on Lonely Street, they'll never, they'll never look back and think you're so, they think you're so lonely, baby. Well, they're so lonely, well, they're so lonely, and they could die. Well, if your baby leaves you, you've got a tale to tell. Well, just take a walk down Lonely Street to Heartbreak Hotel, where you will be, could you be just so lonely, baby? Well, you'll be lonely, you'll be so lonely, you could die. So lonely, they could die.